Santi Rodríguez, diputat del subgrup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, el grup mixt del Parlament, gràcies per ser avui a l'hemicicle.
A vosaltres.
Bé, la proposta d'acord d'investidura dels independentistes recull que aquesta legislatura es faci un procés constituent que culmini amb l'aprovació d'un text amb la proposta de bases d'una futura Constitució de la República Catalana. Això vol dir que tindrem 155 per dies?
Em dóna la impressió, no? Perquè jo crec que la primera conseqüència d'aquest acord de govern és que difícilment hi haurà govern, hi haurà possibilitat d'investir un president. És a dir, si s'ha de demanar amb el jutge que deixi sortir en el diputat Sánchez perquè se sotmeti una investidura amb aquest text, doncs, vaja, jo m'imagino que la resposta és més que esperable, no? I a més, jo crec que és absolutament contrari al que s'expressa amb aquest acord de govern, amb precisament tot allò que ha dit Sánchez a través del seu advocat per demanar l'aixecament de la presó provisional, no? I per tant em sembla que és una contradicció bastant evident, a no ser que hi hagi una voluntat explícita de voler que doncs, aquesta situació de victimisme i aquesta situació que estem vivint aquests darrers mesos doncs, es pugui prolongar gaire més. Per tant, en la mesura en què no hi hagi un president que pugui realment liderar un govern que amb totes les seves capacitats, jo crec que el 155 encara anirà per llarg. Sí.
Per què Jordi Sánchez no pot ser candidat a la presidència de la Generalitat?
Fonamentalment perquè no està en condicions de disposar de totes les seves capacitats per exercir la presidència de la Generalitat. I la primera i més evident és que en aquest moment està en presó provisional i, per tant, la seva participació, només parlo de la participació en un debat d'investidura, està en funció de que hi pugui haver o no hi pugui haver aquest permís per part del jutge per assistir al plenari. Però després, si és escollit president, doncs, òbviament, estant en aquesta situació de presó provisional, això doncs, comportarà la pràctica impossibilitat de que pugui exercir aquesta presidència. No? I aquesta és la motivació, aquest és el sentit comú que ens diu que en aquestes circumstàncies, difícilment, Jordi Sánchez podrà exercir la presidència de la Generalitat si fos escollit.
Però això, pregunto, no seria privar-lo d'una part dels seus drets polítics abans fins i tot que s'acabi la instrucció del cas i que es dicti l'obertura de judici?
En primer lloc, la presó provisional no és una figura rara en l'ordenament jurídic de cap estat democràtic i de dret, és una figura perfectament reconeguda i perfectament viable. I és evident que hi ha un menysteniment dels drets que pugui tenir aquesta persona com a diputat, però també jo crec que hem de recordar que totes les persones, totes, absolutament totes, hem de poder gaudir dels nostres drets, però també hem de complir amb les nostres obligacions. I en aquest sentit, hi ha unes obligacions que en aquest moment doncs ocupen amb el Jordi Sánchez que de manera efectiva li impedeix exercir aquests drets.
Quin perfil doncs creu que ha de tenir el candidat o candidata a la presidència de la Generalitat?
Sense cap mena de dubte seria desitjable que fos una persona, un diputat, i n'hi han, i molts, que no tingués absolutament cap causa pendent amb la justícia i per tant ni ara ni en el futur immediat es pogués trobar en una situació en la que no pogués desenvolupar el càrrec de president. Ara, és obvi que aquelles persones que en aquests moments estan privades de llibertat per un costat o les que estan fugides per un altre costat no poden sotmetre's a una investidura efectiva i de manera immediata tindran dificultats per exercir la presidència de la Generalitat. D'aquelles altres persones que estan immerses en processos judicials estan en una situació de llibertat sota fiança i, per tant, tenen un futur que ja veurem quin és, però d'entrada, de moment, no hi haurien crec jo, gaires impediments perquè poguessin ser escollits, però el desitjable seria que fos una persona que no tingués absolutament cap deute amb la justícia.
Puigdemont ha de renunciar a l'acte de diputat.
És una cosa doncs, que li afecta a ell, li afecta al seu grup parlamentari i per tant que faci el que estimi convenient. Òbviament, si pretén mantenir l'acte de diputat sense venir al Parlament, jo crec que tard o d'hora s'haurà de prendre una determinació en relació a l'incompliment dels seus deures, perquè també en té, de deures com a diputat al Parlament.
Qui creu que ha d'acabar posant en marxa el rellotge, el famós rellotge dels 2 mesos perquè hi hagi president investit o bé automàticament es tornin a convocar eleccions? Perquè van passar les setmanes i sembla que ningú gosi o pugui posar-lo en marxa.
Bueno, doncs miri, jo crec que, sincerament, el rellotge està en marxa. És a dir, donant per bo a l'informe dels lletrats del Parlament, en els quals ells podien admetre que el rellotge estava aturat perquè hi havia un ple aplaçat o suspès momentàniament, que era el d'investidura de Puigdemont. En el moment en què Puigdemont li comuniquen al president del Parlament que ell renuncia a aquesta investidura i, per tant, això es materialitza amb la proposta d'una nova investidura, crec que s'ha d'interpretar de forma implícita que aquesta investidura ha estat fallida i, per tant, com a investidura fallida, d'acord amb el criteri dels lletrats del Parlament, jo estic convençut que els terminis han començat a comptar.
Però això qui ho ha d'acabar interpretant?
Jo estic al final, qui té la capacitat de dissoldre el Parlament i convocar unes noves eleccions és el president del govern de la Generalitat en funcions, que és Mariano Rajoy en aquest moment.
La pugna amb Ciutadans està entrebancant la unitat d'acció i, per tant, la fortalesa de les forces constitucionalistes?
No ho crec. Jo crec que hi ha un objectiu superior compartit amb Ciutadans, que és el de, d'alguna manera, aturar aquesta situació que hem viscut a Catalunya, i jo crec que això està per damunt de que les relacions puguin ser millors o pitjors i que l'enteniment pugui ser millor o pitjor. Hi hauran debats i discussions sobre temes que jo crec que són menors comparat amb l'objectiu principal, que és el d'aturar d'una vegada aquesta espiral que es va iniciar el 2012 independentista, no?
Comparteix les paraules del seu company de files, Alejandro Fernández, en el sentit que el suposat espionatge per part dels Mossos, suposadament ordenat per governs independentistes, a polítics no independentistes, es podria equiparar a les pràctiques de l'Stasi?
Jo no sóc un expert en les pràctiques de l'Stasi ni ganes, però sí que és cert que tot això que estem coneixent ara a través d'aquests documents, que no oblidem, s'anaven a incinerar amb un equipament i que es va poder evitar la seva incineració i, per tant, s'ha conegut totes aquestes pràctiques, em sembla que són molt poc democràtiques. Jo no sé si són de l'Stasi o no, i li dic que jo desconec quines eren les pràctiques de l'Stasi, però sí que em dona la impressió de que tenen absolutament molt poc de democràtics i bastant d'inquisitorials.
Aquests dies s'està debatent al Parlament la proposta de crear una comissió d'investigació sobre aquest tema. Com veuria també que el Parlament hi hagués una comissió d'investigació sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils?
Nosaltres tampoc no tindríem cap inconvenient. De fet, en algun moment ja s'havia parlat d'aquesta situació, no? I jo crec que a mesura que va passant el temps i que també es van coneixent informacions, segurament també tindria sentit que hi hagués una comissió d'investigació sobre aquests atemptats, no? Però jo crec que el que està en aquest moment en el punt de mira ja no és tant el tema dels atemptats, que, insisteixo, és possible que també sigui interessant tenir una comissió d'aquestes característiques, sinó el tema d'aquestes activitats del tot punt de vista il·lícites que havien dut a terme agents dels Mossos. No vull englobar a tot el cos dels Mossos d'Esquadra, perquè em consta que hi ha molta gent que no comparteix aquestes pràctiques, però que sí que alguns agents van dur a terme, a més emparats amb direcció política.
Vostè és el secretari general del Partit Popular a Catalunya. Ja han fet autocrítica pels resultats del 21 de desembre que els han deixat en 4 diputats al Parlament? Com pensen encara el futur?
Soc secretari general del Partit Popular de Catalunya, que és un matís important, no? Sí, evidentment hem fet autocrítica, hem fet un exercici pràcticament durant tot el mes de gener. Jo mateix he participat en reunions de la direcció, no només de la direcció de Catalunya, sinó de la direcció de totes les províncies. Hem recollit les opinions de totes aquestes persones, les hem posat en comú en un document en el qual es visualitzen molts aspectes que a la vista de molta gent hi han hagut coses que no s'han fet bé, que s'han de corregir i que, per tant, ho tenim i en disposem com a un document de treball intern per tal de corregir tots aquests aspectes en la mesura que ens sigui possible. Jo crec que hi ha un element fonamental que és denominador comú per part de totes aquestes opinions que hem recollit, en el sentit que Ciutadans ha sabut llançar un missatge més clar, més nítid i generar una determinada il·lusió davant de la ciutadania, i per tant No es tracta de traspassar la responsabilitat a ningú altre, sinó de que el missatge que com a Partit Popular hem llançat durant la campanya electoral no ha estat suficient com per intentar convèncer en els electors de que la millor opció era la del Partit Popular.
Santi Rodríguez, diputat del subgrup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos a l'hemicicle.
Gràcies a vosaltres.